Quarta pregunta.
Pregunta número 4.
Em dic Marta i soc de Tarragona. El 2019, el Regne Unit sortirà de la Unió Europea. Com afrontar Europa el repte del Brexit?
El Brexit ha estat un dels temes d'actualitat aquí al Parlament Europeu. Com afronta Europa el repte del Brexit, ens pregunten. A la recerca d'eurodiputats britànics, Joan Botta, on et trobes?
Ricard, estem amb en Jonathan Arnott, aquest eurodiputat britànic, ara membre independent del Parlament Europeu. Senyor Arnott, bon dia.
Bon dia.
Què fa que vostè sigui una de les poques persones del món que treballa per perdre la feina?
In England we have a saying.
A Anglaterra tenim una dita. És com si els galls d'indi votessin a favor del Nadal. Així que, en realitat, suposo que es tracta de prioritzar el que és correcte per al teu país per damunt del que et convé a tu mateix.
Above what's right for yourself. But you know what? I think that might be exactly the same sort of situation.
Crec que un polític català que dona suport a la independència d'Espanya, escollit pel Parlament espanyol, es deu trobar exactament en la mateixa situació.
Of course you're always going to have these same issues, maybe.
Naturalment tindràs els mateixos problemes, potser per raons i polítiques molt diferents. Però quan ets en un Parlament, fent campanya a favor de sortir d'aquell Parlament d'una manera o una altra, sorgeixen petites contradiccions.
I quin és el dia a dia d'aquest gall d'indi? Quina feina fa?
Exactament la mateixa que qualsevol altre membre del Parlament Europeu. Els europarlamentaris representen els electors. Jo represento els meus electors. Els parlamentaris intenten canviar la legislació. Jo intento canviar la legislació. Voten allò que les persones que els han escollit volen que votin. Intenten ser fidels al seu electorat. Jo intento ser fidel al meu electorat.
Per vostè i pel seu electorat, què és la Unió Europea?
I suppose, originally, the idea of having a common market.
Suposo que originalment la idea de disposar d'un mercat comú, una organització que permet que els països comerciïn entre ells i siguin bons veïns, era una idea que podia satisfer molta gent, tant al Regne Unit com a d'altres països arreu d'Europa. Crec que quan es va convertir en alguna cosa més, quan va esdevenir una organització que aplica la mateixa legislació a 28 països diferents, quan el poder polític va començar a passar de les nacions-estat a la Unió Europea, es va generar un gran dèficit democràtic.
That became something that created a huge democratic deficit, a situation where the people.
Una situació en què la gent troba increïblement difícil canviar la manera com es governa el seu país. Crec que senzillament la manera com s'ha organitzat la Unió Europea, com s'ha desenvolupat al llarg de les dècades, l'ha anat allunyant cada vegada més de la gent. Què representa la Unió Europea per mi? Potser només era una idea ben intencionada que s'ha anat torçant terriblement, que possiblement ja ni tan sols pot ser reformada.
Això vol dir que per vostè, que és un diputat favorable al Brexit, si tornéssim a aquesta idea de mercat únic i de la idea romàntica d'Europa, vostè voldria formar part de la Unió Europea?
Crec que si parléssim de mercat comú més que no pas de mercat únic, potser tindria molt més sentit. Recordem que el poble britànic, el 1975, va votar en referèndum i va decidir quedar-se al mercat comú. Això era el que establia el mandat democràtic. El motiu pel qual ha crescut el descontent en el poble britànic és que la Unió Europea, bàsicament, es va convertir en quelcom molt diferent d'allò que la gent havia votat el 1975, allò del que volia formar part. I per això la gent s'ha sentit traïda.
Aquesta evolució que vostè descriu és el motiu pel qual el Brexit va guanyar el referèndum?
És una de les raons. Crec que...
És una de les raons. Crec que hi ha tres o quatre raons principals que expliquen el resultat del referèndum. En termes econòmics, tots dos bàndols van presentar punts de vista molt potents. Per tal que els partidaris del Brexit guanyessin el referèndum, calia un empat en el terreny econòmic, perquè hi ha altres temes. La qüestió de si els tribunals de la Unió Europea han de prevaldre sobre els tribunals britànics. La qüestió de la sobirania, de qui governa la Gran Bretanya, i fins a cert punt, la qüestió de la immigració. Crec que, atenent només aquestes raons, la gent hauria votat a favor del Brexit. Si la gent hagués entès que es tractava de contraposar l'economia a la sobirania, a la democràcia o la immigració, hauria estat possible que l'aspecte econòmic hagués estat el dominant. Però com que el poble britànic va tenir la sensació que els arguments econòmics estaven equilibrats a tots dos bàndols, el Brexit va guanyar per la sobirania, la democràcia, la immigració, pel sentiment que la Unió Europea no hauria d'estar desautoritzant allò que decideixen les nacions individualment.
Vostè està descrivint un panorama econòmic per explicar el Brexit. Què té el Brexit de nacionalisme o de racisme?
A mi se'm fa difícil d'entendre que algú percebi el Brexit com a racista. Em sembla que es podria argumentar amb molt més fonament que quedar-se a la Unió és racista. Però mai no s'ha plantejat així. Cal analitzar un sistema migratori que tracta d'una manera els 27 països de la Unió Europea i d'una altra totalment diferent els 167 països que no són part d'aquesta Unió. És un sistema que, per definició, està discriminant entre els 27 i els altres 167. Si tens en compte la raça o el color de la pell, aspectes que tradicionalment han estat associats al racisme, seria molt més fàcil acusar-nos de racisme si ens quedéssim. Quan et sembla bé que qualsevol persona de 27 països majoritàriament blancs vingui al Regne Unit, però en canvi tens un problema amb la gent que no és d'aquests països.
El que sí que està clar és que els treballadors europeus, per exemple els treballadors catalans que ara mateix són al Regne Unit, estan preocupats pel Brexit. En quina situació queden? Quin missatge els hi adreça?
La pregunta que caldria fer-se és per què estan preocupats pel Brexit. El que jo he vist sempre és que la gent que es trasllada d'un país a un altre ho fa d'acord amb les lleis que regeixen en aquell moment el país. No crec que suposi cap canvi per a la gent que ja està treballant al Regne Unit, si ho està fent legalment, si està treballant legalment al Regne Unit. Per què s'hauria d'aplicar un canvi massiu en la política estatal? Seria el mateix. No hi hauria cap raó perquè, de sobte, el govern espanyol volgués expulsar tots els immigrants britànics i tornar-los al Regne Unit. Em sembla que això no li convindria ni al Regne Unit, ni a la Unió Europea, ni a Espanya, ni a Catalunya. No li convindria a ningú. Per tant, no veig que sigui un problema.
Doncs, Ricard, fins aquí aquesta explicació del diputat Jonathan Arnott, que ens ha explicat per què ell està a favor del Brexit i per què el continua mantenint ara com a eurodiputat independent.
Doncs hem conegut què en pensa un eurodiputat britànic, exmembre de l'UKIP, que fins fa poc va deixar el partit favorable al Brexit. Ara ens toca conèixer què en pensa un eurodiputat britànic que no estigui a favor del Brexit, Guillem.
Sí, Ricard, i ara ens hem canviat els papers amb el Joan Bota i sóc jo qui està dins d'un dels estudis de ràdio del Parlament Europeu, perquè n'hi ha molts, per parlar amb l'escriptor i periodista britànic John Carlin. John Carlin, bon dia.
Bon dia.
El diputat Jonathan Arnott fa un moment ens deia que el Brexit no és una qüestió racista o nacionalista. I estàs d'acord?
Bueno, mira, yo creo que la palabra racista se usa con demasiada ligereza hoy en día. Y si tomamos en cuenta que el tema del Brexit es con los europeos, que son del mismo aspecto físico en todos los sentidos que el, digamos, el típico, el prototipo del inglés, no. Pero que hay un punto aquí nacionalista, eso se aproxima un poco más a la verdad. Es que eso está aquí muy en el ADN. Bueno, no tanto de los británicos, o sea, de los escoceses, por ejemplo, pero sí de los ingleses. Una sensación de ser diferente y en muchos casos una sensación de ser culturalmente o democráticamente superior a los vecinos del continente europeo. Eso, sin duda, forma parte, una parte importante del impulso que condujo al voto a favor del Brexit.
Em parlaves d'Escòcia, justament Escòcia va votar majoritàriament per mantenir-se a la Unió Europea. Creus que això pot obrir una nova oportunitat per fer un altre referèndum d'independència a Escòcia justament per continuar estant a la Unió Europea?
Sí, por supuesto. Suponiendo que sí, que esto va a ocurrir, el día que ocurra y el día que quede claro que esto, que no se va a dar marcha atrás, entonces ahí sin duda una buena proporción del pueblo escocés va a empezar a clamar por otro referéndum, porque la verdad es que se le estaría obligando a Escocia a salir de Europa absolutamente en contra de la clarísima mayoría de los habitantes de esa tierra.
Penses per això que la campanya del Brexit, com s'ha dit moltes vegades, va ser un engany i potser els ciutadans britànics podrien tornar a votar amb altres dades que llavors no tenien? Fer un altre referèndum sobre el Brexit?
Yo creo que la única circunstancia en la que veo posible un segundo referéndum es si los ingleses en particular experimentan un notable descenso de su poder adquisitivo. Si la economía notablemente cae y todo el mundo lo detecta y todo el mundo empieza a pensar, ay Dios mío, estamos en caída libre. Si esas circunstancias se dan, entonces todo puede cambiar. Mucho me temo, como alguien que le encantaría que hubiese un segundo referéndum y que cambiasen de plan, es que el deterioro de la economía británica es absolutamente inevitable como consecuencia del Brexit, pero será algo gradual, no será una especie de apocalipsis.
John, ¿tú continuarás siendo europeo a partir de l'any que ve?
Sí, porque espero conseguir un pasaporte español y lo he hecho ante todo porque quiero seguir precisamente siendo un ciudadano europeo y no limitarme aquí a Reino Unido, y también tengo un hijo de 18 años que acaba hace poco de conseguir el pasaporte español, afortunadamente, con lo cual para mí las consecuencias no van a ser tan desastrosas como yo creo que van a ser para mucha gente, especialmente para las futuras generaciones, y esto es lo que realmente a mí me indigna profundamente de todo esto, que los amigos de mi hijo, que tienen como él 18 años o menos, no van a gozar de los mismos privilegios que he tenido yo y que afortunadamente mi hijo sí tendrá, de poder estudiar, trabajar, vivir en cualquier parte de Europa. Estarán aquí como de cierto modo encarcelados, exagero un poco, pero en estas islas británicas.
John Carlin, periodista i escriptor, moltes gràcies.
Gràcies, Guillem.